Aquesta setmana he llegit una selecció de llibres de l'extraordinària editorial Adesiara. Ja fa uns quants mesos, l'aventura que dirigeix Jordi Reventós assolí la fita dels 200 títols publicats coincidint amb la celebració del seu 15è aniversari. Adesiara ho celebrà disparant dos volums que són marca de la casa d'un dels catàlegs més originals de la literatura catalana. L'Eros Femeller, que és el llibre cinquè de l'antologia palatina, amb traducció de Sergi Grau i Àngel Martín, i Quadern d'exercicis i altres poemes de Yorgos Seferis, amb traducció de Joan Frederic Calabuig. Aprofitant la vinentesa, vaig demanar en Jordi que triés 5 llibres paradigmàtics de la seva història editorial. Això dels top 5 sempre m'ha semblat una mandanga per a lluços, però serà l'excusa perfecta per xerrar d'una editorial de qualitat extrema, de primer món que a un servidor encara li sembla un miracle. També preguntaré a en Jordi on troba els lectors d'algun dels llibres que publica, perquè hi ha volums del seu catàleg que requereixen esperits amb un bagatge cultural finíssim. Amb això ja tindríem prou feina, però és que a més la selecció de l'editor, i no és cap sorpresa, és de 5 obrasses amb molt de suc que m'han mantingut atrapat els llibres durant tot l'estiu. També us haig de dir que és la primera vegada que vinc a la llibreria Ona amb una maleta, perquè a l'hora de publicar Totxanes, en Jordi tampoc té cap mena de complex ni de por. Aquesta setmana m'he endinsat al catàleg de Desiara i ara en parlaré amb el seu editor.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Moltes gràcies pel programa i per convidar-me.
Editor temerari i editor de qualitat. Escolta, abans
d'entrar en matèria.
D'entrar en matèria i de parlar dels llibres que m'he posat a la maleta per venir a Ona, que he necessitat pràcticament un autobús o un tanc, perquè realment són, Déu-n'hi-do, quins 5 llibrots. N'hi ha algun de curt, m'has ajudat.
Ah, és veritat, t'he ajudat una mica. Molt poquet, però t'he ajudat. Sí, sí.
Com va començar tot? Explica'm els inicis editorials de Desiara.
Tot va començar... Ja me'n recordo, fa molts anys, com deies tu, ja fa més de 15. Tot va començar, que jo havia començat jo fa molts anys, quan era un pipiolis, es pot dir, a l'editorial Quaderns Crema, amb el Jaume Vallcorba, i després vaig estar 8 anys a la Fundació Bernametge, perquè jo, la meva formació, la primera licenciatura és de Filologia Clàssica, i per tant, una mica, doncs, treballar amb una cosa que has estudiat, que sempre és un plaer. I llavors vaig decidir iniciar aquesta bogeria, aquest projecte, bogeria, perquè ho deia tothom, que era una bogeria, jo no ho pensava. Aquest projecte per fer una cosa que no fa ningú, que és fer els llibres amb calma, allò que diuen els romans, el festina lente, vas fent, però a poc a poc. Però bé, mira, doncs, com deies tu, ja portem 200 títols i una cosa d'un projecte que als inicis jo recordo que algun membre ínclit, il·lustre del gremi deia que això no duraria 6 mesos. Per tant, es va equivocar, de moment s'ha equivocat en 14 anys i llargs, no?
Havies estudiat clàssiques i alguna cosa més, has dit? Sí, perquè primera llicenciatura.
Sí, vaig estudiar filologia clàssica, filologia per aquest ordre, filologia francesa i filologia catalana. I llavors, doncs, una mica l'editorial, com diuen les editorials petites, són una mica les dèries de l'editor, en aquest cas jo crec que també una mica va per aquí, tot i que soc un lletre ferit, empedreït, com tu i com molta gent, i com molts dels nostres lectors que, afortunadament, doncs han ajudat, sense ells això seria inviable, doncs a anar tirant
també dels nostres oients, perquè a vegades ara t'ho anava a dir, pensem que som menys dels que som.
Sí, això mateix.
Abans parlava jo d'aquesta temeritat, no? Hi ha vegades que nosaltres mateixos ens castrem, dient no, aquest llibre no el traduïm perquè no tindrà sortida, aquesta recuperació patrimonial no la fem perquè això no li interessa a ningú.
Això és el
no?
que en deien sempre, no? És que això ja hi és en castellà i en italià, i en francès, i en anglès, i què? Però no, crec que una cultura normal, si volem ser una cultura europea com una europea de primer nivell, ha de tenir tots aquests grans clàssics traduïts, i si pot ser més d'una vegada, doncs millor, no? Doncs la idea era aquesta, i si mires més de 200 títols ara del catàleg, potser el diria el 90%, el 80% no hi està mai traduïts en català, cosa que, doncs, mira, si més no, ja tenim aquesta aportació nova a la literatura catalana, no? A la cultura catalana.
També suposo que Desiara produeix lectors fidels que s'acosten a llibres a través de l'editorial, que era una mica el desig de Vallcorba, no? De dir, escolta, ja entenc que no sàpigues qui és aquest autor polonès dels anys 50. Però si l'he editat jo, t'interessarà.
Sí,
jo faig llibres que els lectors encara
no
saben que tenen ganes de llegir.
Esclar, depèn dels títols, clar, si publiques Dostoievski, doncs el lector mínimament cultivat ja, evidentment, ja sap qui és Dostoievski, potser aquell títol concret que nosaltres vam publicar, les memòries de la Casa Morta, que és un títol que no és dels... però és igual, jo crec que és boníssim, però és igual, no és dels més coneguts, si vols. Però sí que és veritat que hi ha altres autors o altres llibres que són com descobriments, que són, a mi m'agrada molt això. Vull dir, el que passa, evidentment, si fem 15 llibres l'any de mitjana, més o menys, poden ser 14, 18, per això del Festina Lenta, que de vegades, si el llibre no està prou cuit, doncs ens esperem 6 mesos perquè vegi la llum, no? I llavors alguns d'aquests títols, esclar, evidentment no puc fer 15 títols sorpresa perquè d'aquests que la gent no coneix, perquè llavors potser sí que ens arruïnaríem, no? El Jaume Vallcorba va començar així, doncs amb els diners que treia de llibres que venia molt, doncs anaves fent després l'Eugès Marc, aquell famós, i anaves fent l'Heràldica Catalana, i anaves fent aquestes coses
que... Cosa que malauradament la seva editorial ja no fa,
doncs una mica la idea és aquesta, i s'inverteixen, i l'altre dia es sorprenia un altre editor perquè li vaig dir que gairebé, bueno, dels 208 títols ara, doncs 205 encara estan vius, vull dir, vas a les llibreries si el té la llibreria el pot aconseguir a través del distribuïdor, òbviament, no?
Que aquesta és una cosa que no recordem sovint, hi ha editorials de fons, és a dir,
editorials de fons.
Hi ha llibres que en parlarem, sobretot d'un dels que parlarem, que no són per llegir-se l'allò,
són petites dosis, però com deia,
són llibres per tota la vida.
Sí, la Maria Campillo, que és una sàvia, diu, són llibres de fons d'armari, vull dir que s'han de tenir a casa perquè cal consultar-los alguna vegada a la vida, segur que els consultaràs, i a més a més, i quanta modernitat de llibres, sembla que sé per on vas, que són llibres de molt abans de Crist, i quanta modernitat de vegades que descobrim.
No? Parlem una mica, no són els llibres que parlarem avui, però parlem una mica d'aquests dos títols que et van servir per celebrar els 200 números, els 200 exemplars.
Sí, va ser
no?
una mica ensart, però si més no, sí que és veritat que de vegades m'agrada, doncs, mira, que coincidissin aquests. Un és un traductor, per exemple, el Sergi Grau i Àngel Martín són traductors ja molt fidels a la casa, el número 2 de la col·lecció Etas, que és un llibre, per cert, exaurit, però vindrà aviat la tercera edició. Va traduir el seu primer llibre traduït a la casa, són les converses de Beuques de Llucià de Samòsata, que va ser tot un descobriment també per molta gent, com deies. I, per tant, i llavors l'altre és el Joan Frederic Calabuig, que és un, sempre el poso d'exemple, com els traductors que a mi m'agraden molt. Vull dir, són traductors malalts, en el bon sentit, eh? Malalts de, no només malalt de grec modern, el traductor de Seferis, sinó malalt de Seferis. I per tant, fins al punt, en diré una cosa que sorprèn de molts lectors, va refer, o sigui, va trobar errors a l'edició crítica grega i es va posar en contacte a l'editorial grega, li diu la grega no s'ho creia, fins que li van donar el nom del curador, i el curador li va agrair moltíssim. Va trobar 4 o 5, fins i tot el coneixement és extraordinari. Llavors, clar, amb aquest coneixement, doncs, les traduccions són, jo crec que hi ha un punt de un plus, no?, que dic jo, a part de totes les revisions que fem i ens ho mirem, parlem amb el traductor, totes les revisions encara, és una editorial artesanal que ho fem tot en paper encara, com Déu mana.
Aquest país té una cosa que és l'autoodi, que ja saps que és una malaltia nacional, i a vegades val la pena dir que hi ha exemplars, ara ja entrarem en matèria, que són volums únics pràcticament a Europa i al món. En el cas d'això que has dit, estem parlant d'un traductor que està corregint l'edició canònica.
L'edició canònica, cosa que passa molt poques vegades al món, òbviament. No? I el Seferis també és un fidel a la casa, i havien publicat un altre llibre, no? Els diaris de bord, i doncs va ser també una mica atzar, però va coincidir que van ser aquests dos títols.
Anem en matèria perquè m'has donat, donat un estiu fantàstic. No sé si fer-ho en ordre cronològic, però potser ho faré per ordre de pes.
En ordre de pes,
perquè
molt bé.
Abans parlàvem de, dius, hi ha llibres que els veus fins i tot en una lleixa d'aquestes, com podria ser, ara estem aquí a la llibreria o a la Boqueria i veiem, per exemple, el Cant dels Nibelungs.
Un altre que no és Primet.
Un altre llibre que no és Primet. Però clar, si mirem els llibres que no són dels llibres que has fet, segurament el més voluminós...
Sí, però perdona un incís, no són Primets. El Cant dels Nibelungs no és Primet perquè tenim la dèria, o de fet des del primer llibre, de tota la poesia, fer-la amb edició bilingüe, la llengua original i els clàssics també, els clàssics diguéssim com s'ha de fer, no? Entenc jo que s'ha de fer així. Llavors, esclar, això t'has de tenir les conseqüències. Si el llibre té 500 pàgines, llavors el volum farà 1.000, perquè, esclar, hi ha el text original i la traducció. Però bé, justament el Cant dels Nibelungs que comentaves està anant com una bala, vull dir, ha anat molt bé.
Perquè Catalunya és wagneriana i suposo que...
Catalunya és wagneriana i no hi havia traducció catalana del Cant dels Nibelungs. Vull dir, són aquestes coses que de vegades són sorprenents. Dius, com pot ser que el 2023 encara no tinguem... Una mica la tasca de formigueta nostra nostra, doncs és, va per aquí, no? De tapar aquests forats.
Parlem d'aquest saviesa grega arcaica, ara ja ho podem dir, és el, no el volum potser més antic, no? Perquè em sembla que el Gilgamesh encara és anterior. Aquí estem parlant de papirs, allò estem parlant de taules de fang. Aquest també és un llibre únic, no? Perquè no és només un llibre que recull els fragments i les cites d'allò que nosaltres vam estudiar amb el manual del Diels i el Crans, en filosofia, allò que ens anomena ara molt críticament els presocràtics, sinó que sobretot és un llibre impressionant per la feina que han fet el Pòrdulas i el Sergi Grau, no només de compilació. Jo reconec i ho dic, mira que vaig estudiar filosofia antiga, hi havia noms que realment
no coneixia
en absolut, absolutament recuperats d'una modernitat brutal, perquè hi ha fragments d'una poesia bestial, a part dels Heràclits i dels Protàgores i de gent que ja coneixíem, no? No només el pròleg, que és extraordinari, sinó sobretot la metòdica d'aquest llibre és interessant.
I és que aquesta metòdica que van voler donar, ells, clar, evidentment, són dos filòlegs, el Jaume Pòrtula i el Sergi Grau, són dos grans filòlegs, afegiria jo, llavors han donat un ordre filològic al llibre. Vull dir, ells han dit, sí, hi ha tots els fragments, clar, és que aquests, ara, perdona, això, els autors que no coneixies, és que aquí és tot, fins al segle V abans de Crist, i és tot, des de les primeres cosmogonies fins als poemes pseudo-esiòdics, fins a, com deies, Heràclit, Parmènides, etc. Sí. Els set savis, que les màximes dels set savis són divertidíssimes en alguns casos, i llavors ells han donat una visió filològica, és a dir, no només portem el fragment, no només aportem el fragment, sinó el testimoni, és a dir, el fragment surten d'uns autors tardans que els transmeten, i llavors per això sabem que Heràclit va escriure aquest vers o aquesta frase que trobem, i llavors han donat molt de context, perquè no és el mateix agafar la frase sola o el vers sol d'Heràclit i interpretar-lo amb tot el context, gairebé de vegades una pàgina sencera de l'autor tardà, segle II, segle III, abans de Crist, després de Crist. Ja també, fins i tot hi ha un apèndix que ens explica aquests paios qui eren, perquè de vegades són noms que pel gran públic evidentment no són coneguts.
I pel però... petit tampoc.
No, però vull dir que sí, no, de vegades ara sincerament tenia la intenció de dir que el Duc de Pòrtulas es traia els autors de sota el llit, perquè aquest també jo fins i tot que soc de filologia clàssica, dic que aquest no el conec, però bé, si ho diu ell segur que hi és, no? Llavors, l'ordenació sí que és, li han lluat molt, aquesta ordenació, si vols, primer cronològica, però dintre de cada autor per temes, li han lluat, hi ha revistes de gran prestigi filosòfiques europees que han lluat molt aquesta edició.
Sí.
Bueno, diré més, jo crec que aquest llibre s'ha venut més a les universitats estrangeres que no pas de país, però...
Doncs és símptoma
que va per aquí, però perquè és un...
De fet, n'has fet tres edicions.
Sí, el públic no ha fallat, evident, portem tres edicions.
Un llibre, aclarim, de 1.000 pàgines pràcticament.
Sí, gairebé un miler de pàgines. Sí,
i no només, jo crec que no només l'han comprat estudiants, també hi ha molts lectors que trobes interessats en això que s'anomenava despectivament poesia, perquè es deia... Jo crec que un dels avantatges d'aquest llibre és que destrueix aquell mite de la història hegeliana, que és del qual parteix aquesta idea dels presocràtics, com si abans de Sòcrates fossin una colla d'aficionats, però també que no aplicava un discurs racional filosòfic, no? I que quan veus aquestes cites, dius, és poesia, però bé, hi ha una cosmogonia,
hi ha
unes teories de creació del món, hi ha unes martingales estilístiques brutals. Sí, és a dir, és un llibre, jo crec que és molt útil per escriptors, sobretot per escriptors interessats en la natura, ara que tenim tants rodoradians, està ple d'adjectius, ple d'un vocabulari natural extraordinari.
Però és sorprenent per tots els públics, vaja, anar a dir, pel gran públic, no, per tots els públics, però com ho és el Gilgamesh, que encara és molt més antic, hi ha tots els temes que afecten a la condició humana ja hi són.
Sí.
Estem parlant de gairebé 4.000 anys enrere, dius, mare de Déu, senyor, i una poesia de vegades que dius, riu tant de segons quines, no? I en aquest cas, doncs, també, doncs, passa el mateix, no? Doncs hi ha unes sorpreses pel gran públic, i això també, t'ho lligarem, això del públic, aquest públic que teòricament en català no hi era, sí que hi és, el que passa que de vegades, esclar, en el seu moment, si no ho troba de divisió en català, el llegi en italià, llegi en francès o llegi en anglès, o en castellà, o el que trobava, no? Llavors, si acostumes al públic mínimament culte, això evidentment no serà un best-seller com un llibre del Ken Follett, és veritat, però Déu-n'hi-do, per un altre és un best-seller, però és un altre tipus de públic, també pot ser universitat, però no necessàriament filòleg ni filòsof, pot ser enginyers, o no comprant metges, vull dir, és que això hi ha de ser, no?
Persones
que els interessa amb uns a uns.
I cal dir que la feina del Pòrtulas i del Grau és una animalada. No sé com la família no els ha deixat, perquè...
Sí, bueno, no els ha deixat, però perquè també són lletra ferides les
mulleres
respectives, i llavors també també estan... Però sí que és veritat que el llibre, el projecte comença abans de l'editorial.
Abans parlaves això. També de llibres que sorprenen. Uh-huh. Jo crec que també un llibre que ha sorprès aquesta edició també és una currada monumental la que han fet el Lluís Feliu i la Delina Millet del Gilgamesh, d'aquesta epopeia. A vegades penses, hi ha una sèrie de lectors o fins i tot de pares obsessionats en explicar contes als fills, no?
Sí, exacte.
I busquen virgueries, contes on hi hagin, no sé, on hi hagi bona literatura, on es parli de llegendes i tal, i dius, hòstia, però si ja el tenim,
ja
aquest
tenim,
llibre.
Ja el tenim, mirant.
És el poema del Gilgamesh, sí, sí. Evidentment, exacte. No és un llibre per nens, nen de 3
sí,
o 4 anys.
Sí, però historietes que llegides, tipus aventures, doncs potser també funcionarien, ben explicades, segurament. Però sí que és veritat que és una feinada extraordinària, a més, perquè no presenta aquest volum, no presenta només una traducció, sinó dues, uh-huh. Diguem, la filològica, que és la que s'ha de presentar, però a més, el Lluís Feliu ha fet també una versió poètica de text seguit, amb les llacunes, evidentment, de les tauletes, perquè és un volum inacabable, que per cert ara estem acabant aquesta segona edició, aquest és la que em portes ja, segona edició.
Uh-huh. A més, hem d'aclarir que el poema El Gilgamesh ha tingut moltes edicions perquè uh-huh. s'han anat trobant
exacte,
nous fragments,
han trobat un vers nou i llavors obligarà a repaginar tot un capítol, tota una de les tauletes, perquè la numeració és nova, no? Però això ho farem a la tercera edició, vull dir que si fem la tercera edició ho canviarem, evidentment.
I a més hi ha una feina brutal dels dos, vaja, en aquest cas no són traductors, també són creadors, perquè hi ha una feina de completar
sí,
certs mots que estan...
I de coneixement, de la bibliografia a nivell mundial del tema, que és inabastable gairebé, però ells... És també un model també dels traductors que vol adhesir ara, no? Els traductors mai no fem, això també va sorprendre a molta gent, no? Mai no fem traduccions amb una llengua interposada, és a dir, no traduïm el Gilgamesh a partir de l'anglès, com cosa que s'ha fet,
Aclarim que això és llengua càlida.
Això és llengua càlida i per tant els traductors són aquells. Clar, que n'hi ha dos a Catalunya que en saben, doncs aquests dos. Llavors, clar, això també va relacionat amb això de les presses. No pots anar amb el Lluís Feliu, la Delina Millet, que són professors universitaris, òbviament, i que a més de vegades la Delina, per exemple, estava molt a Sorbona i uh-huh. estan a l'estranger, òbviament, pel tema, i llavors no li pots dir que vull aquesta traducció en 3 mesos, perquè primer clar. Que menjaran a vida, el primer que faran, i llavors diran que aquest editor és un sapastre, no? Llavors, si necessites 4 anys, és 4 anys. Si necessites 3 anys, 3 anys. I això em passa sobretot, clar, l'anglès és més fàcil, perquè hi ha molts traductors, el francès també, però el traductor persa, el traductor de sànscrit, doncs van al ritme que poden ells, i per tant...
Quants anys hi han estat, per curiositat? Perquè això requereix,
ells,
també, no és un,
ells
no és un
havien
llibre,
publicat una
no és un
versió,
llibre gran, clar, però tampoc és un llibre petit, són 400 sí. pàgines.
Ells no t'ho sé dir, perquè hi havien publicat fa 25 anys una primera versió, que ara hi ha un 20, això que deies tu, és un work in progress, no? Un 30% més de text que s'han anat trobant. Les guerres, en aquest cas, ja dic que les guerres, la medicina avança molt amb les guerres, malauradament, però sí. Doncs la filologia també, perquè en la guerra d'Iraq van començar a sortir coses que segurament tenien particulars o museu, o no ho sé, i van trobar diverses coses, ara totes als Estats Units, òbviament, però bé, en tot cas, no sé dir-te els anys, però ells hi treballen sempre, vull dir, el Gilgamesh és una cosa que no abandones mai, perquè, clar, sempre surten articles nous i... Sí.
Què explica aquest poema? Perquè és un poema que a mi m'ha recordat a tantes coses, mica, és a dir, sí. és un, realment, junt amb la literatura homèrica, és, jo diria que un dels textos
apopeies,
fundacionals,
sí.
perquè hi ha des del capítol del Diluvi, per exemple, que té moltes
referències
bíbliques...
Va ser una sorpresa, que diu, o sigui, el Diluvi no ve de la Bíblia, sinó que és molt més antic el tema.
Però fins i tot la història de l'heroi, és a dir, hi ha moments, sobretot en la relació amb el seu
Amb Enkidu,
que és una relació pràcticament quixotesca.
Sí, perquè primer estan a matar, bàsicament, si es volen matar, llavors acaben sent amics de l'ànima, vull dir, però hi ha el tema, per exemple, la cerca que després, per dir circumstàncies X que no explicarem, no farem ara l'espoiler, però la cerca de la immortalitat, que és un problema que, com saps, no només el filòsof, però tot el món, tota la generació ens ha preocupat i ja se'n parla, i el tema de l'amor, vull dir, hi ha temes de tota la vida, doncs, que una mica comença aquí, no?
Ara n'havíem pogut llegir fragments, hi ha alguna edició reduïda, però aquí teniu... Clar, no podem dir el text complet perquè això no passarà,
no, però
mai, però deu ser de les edicions europees més completes ara mateix, no?
Ara mateix deu ser la més completa perquè també hi ha tots els fragments, totes les versions paleobabilòniques, mesobabilòniques, vull dir, en apèndix, vull dir, és que estem parlant ja de gairebé 500 pàgines de Gilgamesh, vull dir que és...
Farem un programa a part per aquesta obra que comentarem ara, però és que val la pena, quan el Jordi va parlar d'aquesta selecció, jo vaig pensar que aquest llibre l'hem de fer els pensaments i opuscles de Pascal, amb una edició d'algú que jo tinc en moltíssima consideració. Jo he demanat 1000 vegades que el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, a banda de donar-lo a novel·listes, a poetes, que es fan una feina fantàstica per la llengua, de tant en tant podríem cometre l'error de donar-li algun filòsof, perquè n'hem tingut i en llengua catalana. No, és allò bon, que parlàvem abans dels prejudicis. No? La gent es pensa que això de la filosofia doncs, s'ha de fer en espanyol, en anglès o en francès,
o
en alemany, que està molt bé, i nosaltres hem hagut de barallar-nos amb les declinacions alemanyes i gregues per aprendre a llegir què volen dir els autors. Amb l'única excepció del Fuster, que era un filòsof també així una mica particular, mai no hem tingut un premi d'honor que es dediqui a la filosofia. Jo crec que candidats en tenim, i un d'ells és en Pere Lluís Font, que ha fet aquesta versió dels pensaments. Aquesta obra és una autèntica delícia.
És una meravella.
No només una obra de pensament, et diria jo, sinó és una obra d'un poder... Passa amb tots els grans filòsofs. Eh? Tu llegeixes Heidegger, quan Heidegger fa aquella obra brutal, també inventa una nova manera d'escriure. Sí. Pels que sobretot estem familiaritzats amb la literatura filosòfica del XVIII, que és una mica xorca, de sobte ens trobem a un tio que sembla un existencialista banalet. Hi ha paràgrafs que són parla de l'angoixa, de la relació amb Déu. És un llibre bestial, aquest.
Sí, aquí, a part del descobriment, no, tothom ja sabia que era Pascal, però sí que aniria bé llegir-lo de tant en tant, no? Són aquests filòsofs que de vegades, ja sé ben qui és, però no, segurament no s'ha llegit tant com Descartes, vull dir, aquí, segurament.
Vas allò dels rànquings que fem.
I aleshores, i no només és a tots els pensaments i uns opuscles que ja estan relacionats, perquè aquí la feina, jo crec que és una feina de tota una vida del Pere Lluís Font, que ha sigut la seva dèria, entre moltes altres, també ja saps que ha estudiat Kant, ha estudiat altres, però Pascal és el seu, sempre va de braceta amb Kant,
Diu no sé si hi ha una nota o del peu de pàgina o el pròleg, em sembla que posa una nota, diu que ell canviaria les tres crítiques per aquesta obra.
Que si
ho llegeixen els kantians, es fotran de molta mala llet.
Però d'alguna manera, ell, de ben jove, que ha estat en Pascal, i aquest, jo crec que és i no només això, que jo crec que puc anunciar, estic corregint ara prova justament de les provincianes, ells ja ens deixaran català.
És exclusiva de l'Illa de Mallorca.
Exclusiva de l'Illa de Mallorca, serà tot Pascal traduït en català amb la seva mà mestra i amb les introduccions que són realment un prodigi, aquesta introducció que té més de 100 pàgines,
és una
capacitat de síntesi, i un coneixement no només ja dels conceptes, etc, sinó fins i tot del tema textual, i ell ho explica i que a més és que t'ha de convèncer, diu, no pots posar els pensaments com ha fet alguna edició francesa, amb un manyoc, els pensaments són tot de coses que m'han anat trobant, que havien anat, són anotacions per una futura història de religions de que Pascal, llavors clar, si els agafes tot tals com els has trobat i llavors ningú té res i quedarà sent Pascal per 10 especialistes mundials. I no, ell vol que, i en tot jo crec que en tot el criteri, doncs, que Pascal sigui per tots els públics, perquè Pascal pot llegir tots els públics mínimament cultivats, allò que dèiem abans.
Que és cert que és un llibre difícil, sobretot quan es parlen de temes científics, perquè realment també Pascal era un geni de la ciència.
Va inventar la calculadora.
I en el diàleg entre les teories científiques del moment, realment és a vegades et pots trobar en paràgrafs que dius, ai, sempre hi ha la nota corresponent, perquè realment...
El Pere no se li escapa res.
El Pere, quan veu una cosa que pot donar confusió, sempre cita ja amb la tira de notes al peu de pàgina, però jo recomano segurament al lector general que primer faci una lectura sense llegir, no cal llegir totes les notes
o que vagi espigulant, perquè trobaràs una mica, com dèiem, de la saviesa grega, es pot anar espigulant i això, parlava abans de les màximes dels set savis, doncs que fins i tot ha fet un apèndix amb les màximes amb una sèrie de frases escollides, moltes cèlebres de Pascal, perquè el lector pugui anar veient el pa que s'hi dona, i realment és una delícia de volum i de llibre.
Sí, m'agrada molt la dedicatòria, allò que diu els amics.
També hi ha dedicatòria però ara no l'avançarien les provincianes.
Quan sortirà, per cert?
Sortirà aquesta, si tot va bé, aquest desembre, si tot va bé. Serà imminent, tindrem ja...
Tindrem dos volums de Pascal, em sembla que li van donar el Premi Nacional.
Li van donar per aquesta, sí, l'any passat, el Premi Nacional de Traducció a Madrid. Per un llibre en català, jo sempre faig la broma, diu, ha de ser molt bo, si li dona llibres en català, no?
Però... Sí, i més en aquests moments,
no?
De zozobra, que dirien.
Sí, exacte.
Per cert, jo també és una cosa que he reivindicat, però potser hauríem de tenir un premi nacional pels nostres traductors, seria una bona idea. Tenim premis de traducció importants, el del PEN, per exemple, el Serra d'Or, però un premi nacional jo crec que això ho mereix. Ja que els filòsofs no ens donen el premi d'honor mai.
No, però alguns... traductors jo crec que són llibres o fan o traductors o, sí, o també per la trajectòria. Hi ha traductors, com saps, que s'han passat la vida traduint i traduint molt bé, no? I és el valor que han aportat a la cultura catalana és que no es pot ni calcular.
Acostumo a recordar una cosa que és molt bàsica i és que realment per poder pensar en català necessitem tenir filosofia en català, perquè la qüestió de la terminologia és essencial. Nosaltres sabem que no som nosaltres mateixos quan parlem una altra llengua, perquè no disposem dels mateixos instruments, i això que sembla una tonteria és realment molt important. Tu quan parles en anglès o en francès no ets tu mateix. I per tant, quan penses en la teva llengua has de tenir una relació genuïna amb els instruments i amb les llengües i amb els termes amb els quals penses. I jo crec que llibres com aquests són utilíssims perquè et donen el diccionari d'aquest moment tan apassionant de la modernitat, que encara és una modernitat per fer.
Molt incipient, molt incipient.
Però jo, t'ho juro, m'ha sorprès rellegint. Clar, jo havia llegit aquesta obra de quan estudiava i rellegint alguns fragments, sobretot els més poètics, perquè sí que és cert que de tant en tant ell va parlant de ciència, hi ha fragments més anecdòtics, hi ha fragments, fins i tot ell es refereix a obra pròpia, que són una mica més d'autoconsum, però de sobte t'apareixen uns paràgrafs que dius, hòstia, però si això és de Sartre.
Clar,
és un paràgraf de camí.
Sartre el va llegir, eh?
I copiar
i afusellar molts,
que estem a favor de copiar, eh?
Sí, exacte. Si no.
Molt a favor. Seguint en aquest rànquing, escolta, que cadascú... Sobretot que compri els llibres...
És molt difícil fer un rànquing, per mi són tots...
De des i ara són tots fills teus,
sí,
no?
Sí, exacte. Tots... Anava a dir, fills no, nebots sí, però els fills són dels traductors, segurament.
Em,
però...
em va sorprendre molt que vaig dir, calla, hi ha un llibre prim.
Sí, exacte.
Hi ha un llibre prim.
Exacte.
I clar, hem de recordar que no només publiques, diguéssim, literatura amb molta pols, o literatura filosòfica amb molta pols a les espatlles, sinó que publiques a vegades llibrets, en aquest cas un llibre més de literatura que podríem considerar moderna, com és el de Halmar Söderberg.
Sí, és un clàssic del 20, diguem-ho. Per mi són clàssics del 20, sí.
Com és el doctor Glass, que és un llibre perversament divertit.
Molt, molt bo. És molt bo. Diuen alguns suecs deien que és el millor llibre, una de les millors novel·les sueques del 20, i jo crec que sí, és molt... S'avança l'època, també va tenir molts problemes, el Söderberg amb aquest llibre. No vull fer spoiler, però s'avança amb el tema de la dona, per exemple, amb altres qüestions s'avança molt, no? I bé, el tenia al cap de fer, ja és dels primers, que és de les primeres novel·les d'aquesta col·lecció de Sillellà.
Es publica el 1905 a Suècia, més o menys, i és rebut ja amb un cert escàndol perquè diuen coses és un personatge bèstia.
Sí, i a més o menys és divertit i de vegades també amb mala llet, vull dir...
No, a vegades no té molta mala llet.
I aleshores, doncs, de seguida li vaig comentar amb la Carolina Moreno, la traductora, la gran traductora de suec d'aquest país, sí. I actualment el primer va ser Lluís Solanes, que també treballa per la casa, el primer traductor cronològicament, el primer que va traduir directament del suec, és allò que també havia sentit dir jo, que traductors de suec no n'hi ha, sí que n'hi ha, el que passa els dies de deixar el temps prudencial.
Hi havia hagut de catalans que ho feien en espanyol, no? Em sembla que hi havia hagut alguna versió, no sé si de Ferreter o del Pedrolo,
Sí, hi havia una versió d'algunes de traduccions de Ferreter en castellà, sí.
Però que devien ser a través del francès o l'anglès.
Sí. Algunes sí. Les altres, les que he comprovat, eren a través de l'anglès, però bé, com a mínim era una manera també, si no hi havia, ningú coneixia suec a l'època per traduir, doncs ja dic, el primer va ser Lluís Solanes cap als anys 70-80. Aleshores, està molt bé que ho tinguem aquests autors, si no els tindríem altrament, no els tindríem.
Què explica aquesta obra? Perquè val la pena recordar-ho, no només perquè...
Vols que faci l'espoiler, no?
No tot l'espoiler, però sí que és cert que... No, sobretot per la forma, perquè és un llibre pràcticament molt sorprenent.
Sí, com un dietari.
Un dietari, no?
És un dietari, el doctor Glass és un doctor, un metge, que llavors hi ha la protagonista, que és una senyora que està casada amb un pastor protestant que és bastant pastor protestant, bastant sòrdid i malparit, i llavors el doctor Glass acaba sent una mica el confessor, no? Fins al punt que la cosa es va complicant i fins i tot ajuda la senyora a desempallegar-se del capellà sòrdid, no? Del protestant sòrdid. I clar, evidentment va ser una escàndol.
Té algun fragment molt gore.
És molt bèstia. I aleshores és això, aquest dietari que sembla que va passant els dies, sembla que no passi res i al final passa molt, no? Passa molt i realment és... La novel·la ha anat molt bé perquè ha sigut un hit, que dic jo, de clubs de lectura, perquè és molt... És primeta i és que a més és per comentar mil coses de la novel·la. Ara hem fet aquí una mica d'espoiler, però molt breu.
És molt interessant per parlar de la moral subterrània. Després ens servirà això també per parlar de l'últim llibre, no? De la moral subterrània d'una cultura que tots tenim com a molt freda i com a molt...
Sí, digues, però deixa'ls córrer, deixa'ls córrer.
Però que en el substrat sempre... També passa una mica a Catalunya, eh?
Sí, sí.
Que en el substrat de la vida correcta i on tothom se saluda, hola, què tal, com estas, Manel?
Sí, després de portes endins, de portes endins, ja
està. Després, quan un marxa, aquí a Catalunya, quan un marxa de l'habitació, el primer que fem és criticar-lo, no? Avui no ho farem, però sí que és cert que dius... O sigui, és una novel·la que tradueix molt bé la violència d'una societat.
Sí, aquests instints, de vegades, sí. Sí, sí, potser són més freds, el clima ja ho té, això, no? Però
la sexualitat també, per exemple, té un paper molt, molt important. Això ens posa també a parlar d'una obra que també té relació amb la vida burgesa, que és aquesta primera part de la Cèlia Suñol. Jo t'haig de confessar també per la meva vergonya, perquè en un país on tothom ha llegit de tot, jo em sorprenc sempre, perquè penso, caram...
Sí, no fan res més que llegir,
jo que no paro i em deixo moltes coses.
Sí,
jo, la Cèlia Suñol, t'haig de dir que és una autora que desconeixia absolutament, suposo perquè aquesta primera part feia molts anys que estava en l'oblit, i també per això ens serveix per dir que també publiques autoria catalana. És a dir, només et dediques a publicar gent amb túnica.
Santa, no, aquesta col·lecció justament és dedicada a internos, diríem que són els clàssics nostres oblidats, no? Oblidats per circumstàncies, i molts d'aquests clàssics, evidentment, pel tall que suposa la Guerra Civil i després tota la censura posterior, que, de fet, aquesta novel·la de fet em fa molt content el Cèlia Suñol, perquè és això, no coneixia gaire gent, i ara a partir d'aquesta edició primer part, i després van publicar una novel·leta que es diu El Mart, amb un conte en el mateix volum que es diu El Nadal de Pablo Nogales, que és el que anticipa la literatura del barraquisme molt abans de Candel. Que passa que aquest El Mart i aquest El Nadal de Pablo Nogales el van censurar, i fins al 2014, recordo, que no ho vam recuperar nosaltres, això estava al calaix dels hereus.
Sí, perquè havia guanyat el Premi Martorell, si no recordo.
En aquesta novel·la va guanyar la primera edició de l'antecedent del Sant Jordi, el Joan Martorell, el guanya el 47, el publica el 48, però censurada. Censurada, que llavors vas mirant, i llavors aquí la Mireia Sofena, que ha fet la introducció, també va anar a
l'editorial de l'Aimà, si no recordo malament, no?
Aimà, va publicar Aimà, és a dir, la primera novel·la premiada en català en el franquisme, aquesta és aquesta. El primer que van deixar fer va ser el 47, que ja d'això, però evidentment la van publicar censurada, perquè la novel·la també és d'una modernitat, és primera part, és autobiogràfica, és la primera part de la vida de l'autora, que és això de l'altra societat, com dius, és d'un ambient burgès, benestant, agafa tuberculosi i se'n va als sanatoris, als millors sanatoris europeus, perquè la família s'ho podia permetre, i allà coneix un danès que també estava fumut com ella i s'hi casa sense el permís de la família, i això va suposar a la família un escàndol en tots els cercles, no? I aquí narra tota aquesta història, i ell s'hi casa per amor, el que passa que ell no viu gaire més, ell sí que la tuberculosi el mata, i ella va sobreviure, i llavors aquesta novel·la és una mica l'explicació, i és realment...
Sense tenir-hi res a veure, jo crec que a vegades hi ha hits patrimonials que de sobte es fan reedicions, però ara s'ha fet una reedició a Barcino de Vida Privada, que desvetlla d'interès per una novel·la que a mi em sembla una obra mestra. Per mi del nostre, segurament del nostre millor escriptor. Ja sé que Catalunya és molt planiana, però jo soc molt segarrià, perquè aquella manera d'escriure català, dius, mare meva. Però això és una espècie, també, per la gent que li interessi...
La col·lecció aquesta és justament per recuperar aquestes joies.
Aquest tipus de literatura que dius, hosti, però si tenim novel·les... Sempre es diu, Catalunya no té una literatura moderna al segle XX, i jo penso,
sí que la té, i la tenia, i molt... Fins a l'any 36, tenia la literatura al mateix nivell europeu, sens dubte. Hem publicat darrerament una novel·leta de Domènec Mancé, Una nit, que s'ha publicat el 35 justament, que ell agafa, és una novel·la de 24 hores, com pot ser Les 24 hores de la vida d'una dona de les Baix, a Wolf, agafa els grans referents europeus i fa allò, i posa també això, una cosa que a tu t'agrada molt, com has dit abans, els elements aquests gores nostres, més modernistes, i aquesta combinació jo la trobo extraordinària.
En parlàvem fa poc amb el Ramon Mas, que ha tret un
llibret
a l'editorial Periscopi, sobre una mica la contracrònica de la literatura catalana del XX, dones, doncs, que teníem literatura fantàstica, que la literatura
femenina...
Literatura femenina, fins i tot la nostra literatura filosòfica, que això te n'adones quan llegeixes Pujols, és una literatura realment curiosa a nivell estilístic dins el segle XX català. Però aquestes coses a vegades diem, oh, aquesta cosa, doncs, la senyora Suñol deu ser una cosa de vetes i fils, i dius, no.
No, senyors, no.
Però és que fa 4 dies això ho pensàvem de la Rodoreda.
Sí.
És que té collons la cosa,
Sí, no, perquè és que van fer molt bé la feina a partir del 39. van fer molt bé la feina, i llavors hi ha un desconeixement.
Vols dir els dolents?
Els dolents van fer la feina. Llavors hi ha un desconeixement, i aquesta col·lecció intenta doncs aportar que en edicions, he publicat també darrerament, ara sembla que vagi fent la propaganda, però és que és cert.
Estem molt a favor de la propaganda.
El llibre, que és cronològicament el tercer que es publica a l'exili sobre l'èxode català, de l'èxode republicà, que és de Barcelona a l'Havana, passant per Darnius, de Josep Maria Poblet, que també va a l'exili, i aquest llibre no s'havia tornat a editar mai, que es va publicar a l'exili, i aquí no s'havia publicat mai, no? I dic, home, ja triguem, perquè fa 80 anys aquest llibre que es va publicar per primera vegada, i dic, home, ja trigava una mica que el lector català actual pogués o pugui llegir aquest llibre, que per cert és una delícia, d'altra banda, no? I això, comentaves també la vida privada, un altre dels grans llibres de la Barcelona gamberra és el... La rossa de Malpèl, que va ser La rossa de Malpèl, que també aquelles novel·les que tothom en parlava, però gairebé ningú la podia llegir perquè és que no es trobava. Des de va fer tres edicions seguides als anys 30. Passa, com saps, l'autor parla de la seva joventut, per tant, parla de Barcelona dels anys 10, i és una és divertidíssima. I és clar,
de la qualitat i de la bestialitat i de la vivor de la Barcelona, sí, abans de la guerra, i te n'adones del trauma real.
Del trauma, que és clar, perquè aquest llibre el vam reeditar també, i doncs com a mínim que els ni que sigui, perquè si l'estudien a les facultats, és que és igual, però llavors si algú el descobreix, és que és absolutament genial, és molt divertit, no? I llavors aquesta és la idea d'aquesta col·lecció que es diu de Cor a Pensa, el títol és igual, no? Però una mica d'anar recuperant aquests llibres que fins ara introbables, eren realment introbables, si no era la llibreria de vell o no, algunes biblioteques. No?
Ara que parlem de títols, per què li vas posar des d'ara a l'editorial? Això sempre m'ho he preguntat i no t'ho he preguntat mai.
Era una cosa molt pràctica, i com que he estudiat llengües... Doncs,
és una paraula bastant en desús, eh?
Molt en desús, però també és una mica com els clàssics.
Com,
no?
nosaltres, com no? Nosaltres, que
estem en desús. Vol dir de tant en tant, com saps, i llavors sí. La idea nostra era de tant en tant farem un llibre, perquè clar, aquí no hi ha cap grup que pugui econòmicament finançar, això ho entra pràcticament de la meva butxaca, i llavors, mira, si no podem fer tres llibres, en farem dos, i si en podem fer sis, no en fem quatre, si no arriben. De fet, com van fer la Saviesa, aquests els primers llibres, aquest volum de 1.000 pàgines, l'economia de l'editorial va estar en risc de fer fallida. Sí.
Però, per culpa d'Heràclit,
una mica més.
Exacte.
Llavors, però és veritat que també després molts dels col·laboradors i molta gent coneguda de ja t'ajudarem si convé. No? Al final no es va donar el cas, però sí que jo estava realment preocupat, i que hòstia, foto aquestes bogeries, i a veure si després afortunadament els lectors, com deia abans, que amb tres edicions doncs ja
però sí que era molt bé. Has comptat amb la complicitat de molts traductors, sí, dels antòlegs, que han fet una feina
que sense ells seria impossible, i sense el lector. Sempre dic que nosaltres treballem pels lectors, no només l'editorial, sinó també tots els que fan les introduccions, els traductors bàsicament, però també la majoria de llibres els traductors.
Entre aquest de tant en tant doncs hem arribat a 200 i escaig,
sí,
ja no sé quants en portes.
Des d'ara és un compost, i llavors AD seria la part antiga, i l'ara seria la més aquests clàssics del 20 que diem, com el de Sunyol o com el de Soderbergh, no? De què parlaves ara.
Quan arribem, ara portem 200 i escaig.
208, ara sí. 209, tenim una impremta, que també serà un altre d'aquests que t'agraden a tu, aquests totxos, que serà la novel·la Adam Bede, la primera de la George Eliot, que fa 700 pàgines. Tampoc no fa 1.000, però vull dir...
Si n'he llegit 1.000, ara
700 és una propina, això. És
una mitja marató. Doncs ho recordem, per qui es vulgui atensar aquests llibres. Són llibres, potser en el cas del Soderbergh o la Cèlia Sunyol us els podeu cruspir. Jo diria que amb els altres llibres, amb la Saviesa grega arcaica, amb el Gilgamesh, amb els pensaments de Pascal, són llibres de tauleta.
De tauleta, de fer petites dosis, i llavors sempre...
Dosis, perquè si no, a vegades sí. Podem causar una...
Home, tota la Saviesa seguida, ja ho he fet un parell de vegades, i la veritat és que després...
Té conseqüències.
Jo
t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, Jordi, tota la feina editorial que has fet, i que sàpigues que no és en va, perquè
al costat
de la pàgina
sempre hi ha algú, no? Sempre hi ha algú, no?
I com hem dit al principi, quan també ens va passar amb aquest podcast, som molts més dels que pensem.
Afortunadament,
sí. I de tant en tant, quan veus alguna persona jove doncs llegir aquestes coses i amb els ulls encesos, dius, hòstia, ha valgut.
Val la pena. Sí. De vegades, i amb això acabo, davant sents comentaris de lectors, que dius, recordo una presentació formació de saviesa grega fa molts anys i un senyor em diu, he llegit un llibre vostre extraordinari, dic, ara a veure què em dirà, perquè... I era un llibre filosòfic, per cert, una novel·la filosòfica de Schelling, imagina't, que és la Clara de Schelling, que,
sí, home, no, ja,
sí,
fantàstic,
doncs, que és una... Hi ha una introducció, a més, fantàstica, i diu, doncs mira, no ha valgut la pena, perquè pensava que aquest llibre el faràs i no el llegirà ningú, doncs mira, ja en tenim un, no? I de mica en mica, doncs, s'omple la pica que deia l'àvia, no?
Doncs Ades, i ara ja ho sabeu, visiteu la seva pàgina web, el seu catàleg, i gaudiu moltíssim amb els seus llibres, de tot plaer, Jordi. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.